A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia, avui dimarts. Avui tinc convidats mixtes. A vegades tinc mono tipus, per dir-ho així, XX o XY. Avui tinc barrejar. Ruth Ponce, benvinguda.
Hola, què tal?
Com anem?
Molt bé, bueno, molt bé, gràcies.
L'estiuet de Sant Martí l'estem gaudint.
L'estem gaudint, sí, però a veure què passarà, si neva o no neva.
Bueno, ha nevat, però ha fet una enfarinada i...
Poquet.
I per aquí s'ha quedat. Joan Guixà, benvingut.
Moltes gràcies, per invitar-me.
Bueno, un plaer, ja ho saps que aquí... Benvinguts i a passar-s'ho bé.
D'això es tracta, no? De passar-ho bé.
Vosaltres que sou de tecnologies, per als vostres oficis, avui una cosa important, hi ha una xerrada al Centre de Congressos per a les noves tecnologies i la canalla. N'hem parlat en altres vegades, però per lo vist es té que fer una miqueta com el Covid, no? Punxades de recordatori.
S'ha d'anar recordant. Al final és anar educant, no? I reeducant tant els pares com els crios, en aquest cas, no? Els nanos potser ho tenen més fàcil, no?
Més fàcil, sí.
Els pares ho hem viscut, jo encara sóc bastant jove, però ja m'ha vingut sobrevinguda la tecnologia, com, no? Imagina't, no? Com gestionem tot això. Qualsevol ajuda, qualsevol xerrada, qualsevol cosa que facin a Andorra, jo crec que és positiu, no? Per tots.
Final. Sí, ja no tant el que sigui la xerrada o el que et puguin dir, que ja ho saps i ja ho has llegit i tots ja és com que ho hem sentit, sinó també compartir experiències, no? De veure que no estàs sol amb aquesta incertesa o amb aquest desconeixement, que dius, ostres, que jo no me n'entero, però potser sóc un bitxo raro, no? Pues bueno, al final comparteixes experiències, comparteixes doncs, maneres de fer, el que t'ha funcionat a tu, el que li ha funcionat a un altre, i de cara a la canalla, jo penso que la canalla quan són petits són esponges, per tant, ells ho tenen molt clar. Després quan comencen a fer-se una miqueta més grans ja la cosa canvia una mica.
Però sí. La veritat és que la tecnologia és una cosa tan oberta a dia d'avui, amb tantes possibilitats, amb tantes coses bones i tantes coses dolentes que poden passar amb la tecnologia que
ostres, i que evoluciona molt ràpid també.
Exacte. No? Que algú t'ajudi, no? També a recordar els bàsics, no? Al final, perquè aquestes xerrades només fan que recordar-te els bàsics, però bueno, de tant en tant està bé que algú et torni a dir, escolta, això va així, saps? Perquè tu després a casa puguis aplicar-ho i puguis ajudar a utilitzar correctament la tecnologia amb els teus nanos.
Sí, perquè potser a vegades passa també que quan estàs immers en el món de la tecnologia, potser aquests fonamentals et queden molt lluny i vas sempre, no a remolc, però adaptant-te a lo que arriba o aprenent també de lo que arriba nou, perquè ningú n'hi ha ensenyat, i dius, ostres, et desvies molt.
A vegades, sobretot el que passa és que tu busques la part positiva de la tecnologia, no? Perquè estàs tot el dia buscant a veure com aplicar aquesta tecnologia nova que ha sortit a les empreses, com fer que la gent sigui més eficient, que pugui treballar més correctament, i a vegades no pares un moment a pensar de quines coses dolentes es poden fer amb aquesta tecnologia, perquè és precisament les coses dolentes el que fa que això falli, no? Amb la canalla, no? Llavors és important tenir-ho clar, no? Altre cop tornem als bàsics, no? Tornar a tenir clar què es pot fer amb un WhatsApp, què es pot fer amb un Instagram, què es pot fer amb un TikTok, que a mi ja em queda inclús lluny a mi, saps? Coses que no entenc,
sí,
no?
Sí.
I, ostres, veure com donar eines a la canalla al final perquè sàpiguen quina eina tenen a les mans, no? I què pot passar amb això d'aquí.
Sí, l'abast d'aquesta eina, no? Perquè al final és una eina de comunicació, però d'aquí poden sortir moltes altres coses.
Correcte.
I és el que dius, no, Joan? O sigui, al final tu et vas evolucionant amb la tecnologia i perds els bàsics o perds aquella perspectiva de dir, ostres, espera, perquè el que tinc a les mans, a veure.
Mal utilitzat, no?
Exacte, mal utilitzat, o ara surt una política de privacitat diferent, o ara surt no sé què, o ara una foto, o ara una imatge, ai, què passa, no?
Les connotacions que pot tenir, no? Publicar una cosa a Instagram, a TikTok, ojo, que estàs publicant, que estàs publicant la teva geolocalització, estàs explicant on estàs, en quin moment estàs, amb qui estàs, cuidado, que tot això són dades sensibles, no?
I que estan buscades i pagades, no? Fins i tot.
Sí, pagadíssimes. És un negoci en si
mateix. Ara ja valen quasi més que l'or. Sí, sí. Les dades, sí, ara sí.
Clar, per això tots aquests hackers el que estan buscant és dades, al final, no? Estan ficant coses que t'encripten al disco perquè estan buscant dades o estan buscant els calés que et donarien calés, aquestes dades, no?
Clar. Al final. Sí, et segresten les dades, et demanen un rescat i, bueno, i com que són dades de l'hospital o són dades de no sé quina empresa, o són dades, doncs al final, bueno, si pagues, doncs recuperes.
Clar. Però com que són sensibles, saps? Clar. Jo sé que això té una força, no? Si filtro això,
té un valor, té un valor. I per tant, sí.
Parlant que tu ara de dades dius, a mi se'm va aconsellar fa temps, per part d'un còpia de seguretat, dius, molt bé, faig una còpia de seguretat, perfecte, la fas cada dia o cada setmana, segons el que tens, dius, però dius, la còpia de seguretat la guardes al mateix despatx? I molta gent diu, sí, dius, perfecte, dius, aleshores dius, segons el que passi, estàs venut igualment.
Estàs venut igualment. No. No, la bona pràctica és tenir una, si vols, una al despatx i una altra fora. I fora és fora, no?
Física,
però,
o,
física o virtual o en un núvol o núvol, el que tu vulguis, no? Però sí, sí que has de tenir les coses, però també has de tenir en compte on tens aquesta còpia, no? Tampoc te deixis a segon, mira, aquí em donen espai gratis, bueno, ja mal fiat, si em donen espai gratis és que aquí
on està aquest espai,
clar, no? Com financien això, no? Ja el negoci ja sóc jo, ja què està passant, no? Molta gent passa fitxers per WeTransfer, ah, molt bé, i qui té accés a aquests fitxers de WeTransfer? O sigui, hi ha una versió de pago, vale, i la gratis, que altruistes, no? Potser no són tan altruistes. Començar a pensar una miqueta a mal pensar, no? Del que utilitzem, no? Bueno, al final és...
Sí, o al final, si comparteixes un arxiu per WeTransfer, doncs comparteix-lo, però posa-li una contrasenya.
Per exemple,
llavors ja estàs allà posant una miqueta el parany, no?
Exacte, coses d'aquestes, no? Al final has de malfiar-te, o sigui, has de tornar altre cop als bàsics, no? Ostres, aquest no em cobra, per què no em cobra, no? Al final, que si vas a una botiga i compres, vaig a fer la compra aquí al supermercat, per no dir marques, no? El supermercat que tenim aquí a prop, surto amb la bossa i no em cobren, hòstia, per què no m'ha cobrat, no? O sigui, m'hauria de cobrar. Què està aconseguint de mi aquesta persona, no? Perquè, no? Llavors malpensem, malfiem-nos, no? Perquè tot al final són negocis, això aquí no hi ha altruisme.
Ara que parlaves de supermercat, hi ha una cosa que em va sobtar l'altre dia, que em sembla que és una marca que fa venda online, que no l'anomenem perquè tenen prou publicitat per lo que fan, però no hi ha caixa, o sigui que es detecta el que tu compres per l'aplicació que tens, la teva geolocalització i el reconeixement facial, i a partir d'aquí ell detecta el producte que, diguem, prens i et poses a la cistella i t'emportes i dius, ostres, dius, és que això ja és una deriva al·lucinant.
I encara hi ha més derivades d'això, inclús et poden marcar el preu segons qui ets tu. O sigui, hi ha supermercats d'aquesta gran marca que estan als Estats Units que el preu no és un preu tarifa, hi ha un preu tarifa.
No és el fix, sí, no?
I hòstia, doncs l'Enric, jo he detectat que ha tingut canalla. Mira, doncs els penyals seran una mica més cars per l'Enric, perquè segur que té aquesta necessitat de comprar-los. I estan jugant amb això, ja tenen tan identificat, tenen tan perfilat. Això als Estats Units pot passar. Aquí a Europa, gràcies a les lleis que tenim, per sort està una mica més controlat el tema.
Sí, però bueno, tot i així falta més formació per part de la ciutadania de base, perquè som tots bastant confiats, o no confiats, sinó que desconeixem, no? En general, doncs la gent... No es malfia, tu obres una web i et surt la política de cookies i de privacitat i perquè no et surti la pantalla perquè et molesta li dius que sí. Ostres, doncs tot això potser val la pena aturar-se mig segon i t'estalviarà segurament algun problema més tard, o un perfilat simplement, que tampoc és un problema, és que et comencin a aparèixer publicitats de coses que dius, ostres... com és que saben que m'interessa en el futur fer no sé què i si jo no n'he parlat amb ningú, bueno, o potser sí que ho he parlat però no ho he buscat, ostres, m'estan escoltant, no? Que això ens ha passat a tots.
Això és el que tothom diu, no? Ens estan escoltant. Sí. Estan escoltant.
Dius, ostres, de cop i volta m'ha aparegut això que justament ho estava parlant amb un company, amb un amic, amb una amiga i de cop obro l'Instagram i m'apareix un anunci i dius, coi, com pot ser?
De lo que dius tu, Joan, d'aquest preu variable... Bueno, aquí al país, espero que ja no és el cas, però a una època hi havia preu per resident del país i preu per foraster, quan anaves a fer un cafè en algun lloc, et dius, m'has fet per turista.
Hi ha llocs que encara funciona així.
Sí, una miqueta sí, no? Sí. Si et deuen molt de... o si ets de cada dia, tens un preu i amb l'altre li...
Però això hi havia gent que quan anava a comprar ho deia, escolta, que sóc d'aquí. Jo sí. Això ho recordo, d'anar a alguna botiga i dir, escolta, que sóc d'aquí.
I no teníem aquesta tecnologia.
Si pagaves amb targeta, veia que la targeta era d'aquí, deia, ah, ets d'aquí, doncs sí, et feia el correcte. Descompte, no? I dius, ostres.
Sí, això sí que ho deia, al principi d'estar aquí a Andorra, ho deia, paga un targeta d'aquí, ah, vale, és un altre preu, no?
Sí.
Tot era variable, doncs el mateix, imagina't el mateix, però amb algoritmes que ho fan, ja no és el caixer que té vista, sinó és el trasto que mentre et va traquejant per dintre la botiga ja sap, mira, l'Enric, saps? I està a punt de comprar penyals, no? Pues...
Mm-hmm. Bueno, el millor caixer té un algoritme de l'hòstia.
No, el caixer se'l tenia i era molt millor, molt millor que el de les màquines, segur, eh? Passar les màquines processant tantes dades, saps? Que poden perfilar tan bé, saps?
Parlant de mòbil i de dades, hi ha, no diria tema de polèmica, però de conversa, perquè el Comú de Sant Julià ha posat doncs unes normes i unes regles per la gent que té un mòbil doncs, del Comú per utilitzar-lo. Sorprèn una miqueta, però de lo que dieu també hi ha una lògica.
Hi ha una lògica i les empreses privades com a tal, i hi ha moltes empreses privades que els dispositius d'empresa, els que proporcionen, sigui un portàtil, sigui un mòbil, sigui una tauleta, ja van d'alguna manera auditats i limitats. O sigui, ja hi ha softwares de fa molts anys que serveixen precisament per això, per posar normes d'ús en els telèfons, o sigui, hi ha coses
a les eines de l'empresa, i és un telèfon com pot ser un vehicle, com pot ser una eina, un martell, el que sigui, no? El que passa que en aquest cas sí que és veritat doncs, que els telèfons, al ser un mitjà de comunicació, doncs, bueno, pues això sembla que la gent és com més... Bueno, es malfia una miqueta, però no deixa de ser res, com diu el Joan, o sigui, és una política interna de l'empresa i estàs informant a la gent, perquè aquí el que ha fet el Comú de Sant Julià és informar els treballadors de què, recordar-los de que això és una eina facilitada pel Comú i que per tant doncs, hi ha unes normes d'utilització d'aquestes eines.
Sí, és una miqueta, dius, em donen una eina de treball però l'eina és meva, no, l'eina te la deixa.
Exacte, l'eina és del comú.
L'eina és del comú en aquest cas.
I te la deixen amb unes regles, doncs tu aquesta eina la tens per la feina i per tant doncs no pots estar jugant perquè no és un joc. Val? És perquè tu et puguis comunicar, és perquè tu puguis tenir, no hagis d'utilitzar el teu telèfon personal perquè aquest número de telèfon el tindrà molta gent i per tant protegim la teva privacitat i no donarem el teu telèfon privat sinó que donarem un telèfon de feina, però... A canvi, doncs, hi ha tota una sèrie de regles que s'han de respectar.
Potser és una cosa que, per l'indosincràcia del país, ara, quan es posen aquestes regles o recorden aquestes regles, sobta la gent, perquè, bueno, el país és petit, som benevolents i tal, però clar, dius, no, si agafes una dimensió d'un país veí, Espanya, França, tals, dius, aviam, és el que dius tu, Ruth, dius, és la teva privacitat, per dir-ho així. Clar, tu tens un contacte amb un cert horari laboral, i després, fora d'aquí, doncs, no estàs a disposició de l'empresa aquest
Exacte.
Contacte, no?
Clar.
I a partir d'aquí hi ha hagut derives, segurament.
Clar, a veure, hi ha molta gent que utilitza per no portar dos telèfons, doncs diu, és que ho tinc tot al mateix telèfon. Bueno, tinc dues targetes al mateix telèfon, d'acord, però l'arxiu del telèfon és un. Per tant, si tens una imatge d'algú, pues segurament la tens a la teva galeria o on sigui,
Correcte.
No? Per molt que tinguis dues targetes, bueno... Pues, hi ha molta gent que utilitza l'únic número de mòbil per tot.
És un problema, això, perquè al final no descanses, no tanques mai, no? De fet, em sembla que és a França, no? Que hi ha una legislació ja específica
del
dret a la desconnexió, no? Però clar, si el teu telèfon és el telèfon personal i d'empresa, que... Com discerneixes, no? El número de telèfon aquest que em truca,
sí,
que és per mi o per la feina.
Exacte, per molt que no contestis, si tu estàs de vacances i no respons la trucada, però la trucada aquella ja t'ha entrat. Per tant, a tu ja t'ha fet internament un clic de, ostres, què ha passat?
Sí,
o
perquè,
què deu voler?
No sé si us passa a vosaltres, però jo tinc una trucada perduda i és com, ai, ets de trucar,
clar,
jo he trucat que no sé
clar,
què és.
Clar, inconscientment estàs amb la cosa aquella i dius, però si no el tens, doncs, bueno, pues,
Correcte.
Pues ja està, no, no el tens, no?
És, per lo que dieu, entenc que pot haver-hi la vessant empleat, la vessant empresari, però no dic que és una drogodependència digital, però per algunes persones sortir de casa sense el mòbil
és un drama.
Et falta una part de tu.
És que a dia d'avui jo crec que ens deixaríem les claus de casa, però no ens deixaríem el telèfon.
És que pensa que el mòbil ho portem pràcticament tot. Perquè tu al mòbil tens, la majoria tenim targetes de pagament de centre comercial, el carnet de l'abonament de l'autobús, perquè també és un QR, les teves dades, el teu correu, el teu, és que ho tens pràcticament tot en allà, llavors si et descuides o perds el mòbil, és com un drama, realment és un drama.
És un drama, és un drama. Sí, o que se't trenqui, no?
O que se't trenqui,
mare
dius, oi, què faré ara sense mòbil dues hores?
T'he tornat a muntar tot.
Sí. A part de, i em direu vosaltres que sou molt més entesos que jo, clar, un ordenador tens un antivirus, però antivirus de mòbils dedueixo que existeixen, però la gent potser no es preocupa tant per tenir un antivirus dintre el mòbil.
Existeixen, la gent no n'és conscient que també hi ha virus per mòbil. i que hi ha hackers que espien coses del mòbil, no? Sí. I ha passat algun cop,
bueno,
no?
Els SMS que t'envien de fent-se passar per un banc, un SMS amb un enllaç i clica aquí perquè no sé què, doncs ja està, ja han entrat.
Clar, això ja és phishing, no? Però al final sí. també hi ha gent que hi ha softwares que t'estan, el famós Pegasus aquest, no? Que va ser tan famós fa uns anys, no? I que continua treballant, vull dir que no us penseu que l'empresa aquella ha tancat, que continua venent el seu software i continua funcionant. Bueno, aquests perquè són, no, a l'abast de governs, també ja podem obrir el meló de si un govern ha d'espiar els seus ciutadans, no? Però bueno, però hi ha softwares que fan això, hi ha gent que treu dades, hi ha gent que hackeja càmeres de fotos per robar, no, imatges, tots anem al mòbil per tot arreu, vas al lavabo amb el mòbil, vas no sé què amb el mòbil, ostres, no som conscients del que portem als dits, no? A vegades.
I del que deies tu, Ruth, alguns fins i tot paguem amb el mòbil perquè tens la còpia de la targeta, diguem, física de pagament tipus Visa, per dir alguna cosa, pagues amb el mòbil també, aleshores, clar, tens un accés encara, diguem, més bèstia a certes dades, també.
Sí, 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 les aplicacions del banc la tens al mòbil, l'aplicació de en salut la tens al mòbil, vull dir, és que tens dades super, super, super sensibles en el mòbil.
Bueno, aviam, a ser conscient de lo que es fa, per dir-ho així.
Exacte. Cal ser-ne conscient,
has de saber que tens una bona eina. Protegir l'accés, tenir un accés de doble factor per evitar, doncs, que si t'enganxen o et dedueixen el teu PIN, doncs, puguin entrar, i bueno, és anar posant mesures, i tornant a l'inici de tota la xerrada, doncs, fer xerrades, fer divulgació, fer formació, i que la gent, conscienciar la gent perquè bueno, a poc a poc tot això vagi fent taca d'oli i, bueno, i ja es converteixi en una pràctica habitual, el fet de protegir-se.
Sí, perquè de lo que dius, comunicar-ho, per exemple, la policia ha fet un comunicat que s'estaven rebent una altra vegada falsos mails doncs, directament de la policia, firmat en peu de lletra del senyor Jordi Moreno, com que havies estat, doncs, consumint pornografia infantil, no sé què. Això també, al tanto, mails així no és el cas. O sigui, no...
És preferible eliminar el mail i, si coneixes a l'emissor, doncs, trucar i dir, escolta, m'has enviat això? Doncs torna-m'ho a enviar perquè ho he esborrat. Ja està, és preferible esborrar-ho que no caure en mal de dir, ostres, dubtar i acabar obrint. Si ho fas amb l'ordinador de casa o amb el teu mòbil, doncs t'arrisques a les teves dades. Si ho fas amb el de l'empresa, doncs poses en perill altres dades.
Sempre comprovar qui t'ho està enviant, des de quina adreça t'ho estan enviant, que això sí que es veu sense obrir cap enllaç ni res, saps? I si les dades que hi ha allà ja no et quadren, esborrar, i en tot cas ja, saps, contactant qui t'ho ha enviat, si el coneixes, no el coneixes, doncs ja t'ho tornaran a enviar. Si era tan important, ja t'ho tornaran a enviar. Sí.
I en casos així, també, fer-ho transmetre al servei de policia també, perquè es pot fer un rastreig.
Està clar, i a l'agència, no? De ciberseguretat d'Andorra també, doncs, també que ho sapiguessin i jo crec que sí. I al final, a còpia que ens vagin passant aquestes coses i que tothom ens vagi, no, educant d'alguna manera, ens vagi dient tanto això, al final també aprendrem a discernir de lo que és real de lo que no és real, no? Bé, al final, per moltes capes de software que fiquis, no? Perquè al final hi ha moltes d'anti-spam, anti-phishing, totes aquestes històries, sempre, no? Aquesta gent sempre troben alguna cosa més, no?
Sí, les van saltant, no? O sigui, tu tornes més preventiu, però ells es tornen més agressius o busquen els mecanismes per anar trencant aquestes barreres que els hi poses. Clar.
I abans encara, els que parlàvem en català, encara teníem certa d'això, perquè no tothom parlava tant català, no? Però al final ara amb l'OpenAI, no? Al final amb el ChatGPT, ostres, és que genera uns textos que dius, mare meva, saps?
Textes i fins i tot missatges de veu. Exacte, que a vegades dius, ostres...
Sí, vull dir que, clar, les eines es fan més sofisticades, aquesta gent també les saben fer servir, no són tontos, precisament.
Clar, feta la llei, feta la trampa, és una miqueta el gat i el ratolí que un va perseguint l'altre.
Correcte, correcte. Sí, però són autèntics professionals els que es dediquen en això,
Parlant de professionals, que és una miqueta, es van trobar amb la situació, va haver-hi, doncs, gent del crèdit andorrà, respecte que estaven abans a Vallbanc, que es van trobar amb dades personals que es van, diguem, divulgar. Dius, caram, justament bancs que estan, doncs, amb un nivell de seguretat, no dic potser dels més alts, però segurament amb unes exigències molt elevades, que malauradament els hi passi això, té que ser un marrón.
Clar, en aquest cas va ser un tercer, no? Va ser un proveïdor tercer que els van aconseguir rebentar el sistema de seguretat del software, i amb això van poder accedir en totes aquestes dades. Això és una cosa que també, jo em dedico precisament, tinc una empresa d'això, no? De desenvolupament de software, una de les coses que fem és desenvolupar software. És molt important que tots estiguem conscienciats en això i fer les coses tan segures com es pugui. Seguretat total és com a seguretat física.
El risc zero no existeix, està claríssim.
Pots ficar el millor pany de la porta de casa que vulguis, que segur que hi ha algú que el sap obrir.
Sí.
Però sí que, com a mínim, que no sigui fàcil, no? Que hi hagi moltes capes abans.
Sí, que s'avorreixin abans de... No?
Exacte.
A dir, és igual, deixa-ho
córrer.
No, córrer.
Perquè si ho veuen complicat també marxaran. D'allà diran, bé,
aquí no.
És massa complicat, no? Me'n vaig. Però és el mateix que amb la seguretat física, saps? S'han d'anar posant capes de seguretat i al final...
Sí, la contrasenya, 1, 2, 3, 4, 5...
No, no. Aquesta, oblida-la ja.
No, no. I les contrasenyes al final, jo parlo amb molta gent, eh? La gent et diu, ostres, però com em puc inventar una contrasenya de 12 caràcters amb un número, amb una no sé què? Pues és molt fàcil, jo sempre ho dic, m'agrada el pa amb tomàquet, 2. I les as els hi poses arrobes. I ja està, i tens una contrasenya amb no sé quants caràcters, que segur que te'n recordaràs.
Sí, o buscar regles mnemotècniques, no? De vegades,
sí.
I llavors generar aquest password diferent per cada un dels serveis que estàs contractant, que és l'altra bona pràctica, no? De que cada servei tingui la seva contrasenya. Al final has d'anar trobant regles mnemotècniques que tot funcioni bé.
Que et permetin, sí. Però la gent que et diu això, dius, bueno, doncs busca una frase que sigui senzilla o algo que tu diguis molt sovint i doncs ja està. Doncs, ostres, que xulo. Pues, ostres, que xulo, pot ser un password.
Substitueixes la O per un 0, per exemple.
La O per un 0 i la L doncs, per un número 1 i si hi ha alguna A, doncs poses una arroba. Ja està.
Utilitzar caràcters poc utilitzats.
També,
enyes, ser trencades, no? Que no estan en tots els idiomes. Llavors aquí hi ha encara filtres més. No? Són pràctiques habituals i que permeten posar una mica més de trava, no? Que no sigui tan fàcil.
Hi ha un quadre que nosaltres el posem en algun informe. És un quadre que el deus haver vist, que és el que es triga en desencriptar una contrasenya en funció dels dígits que té i del tipus de caràcters que utilitza. I, bueno, és brutal. O sigui, clar, com veig, l'1, 2, 3, 4, el password. O sigui, un password. Quin és el teu password? Password. No, doncs aquest és molt, molt fàcil de desencriptar, no? Però a mesura que tu vas afegint caràcters i que aquests caràcters doncs, comencen a ser, i com més llarg és, més difícil. O sigui, exponencialment et vas carregant la possibilitat de que te l'enganxin.
Sí, perquè no ho sé, però, per exemple, quan tens que entrar en el perfil d'administrador i molta gent posa admin com a password, dius, ostres, dius...
Sí.
Ja començant, perquè el nom d'usuari no ha de ser admin, saps? Ja comencem per aquí, saps?
No, ja comencem per aquí,
ja anem malament aquí, saps? Però sí, home, no posis fàcil, no? Hi ha maneres, hi ha estratègies, passwords complicats, la política de passwords, no? D'anar canviant els passwords periòdicament, un cop al mes.
I tenir un gestor de contrasenyes també, perquè hi ha gent que diu, no me'n recordo, bueno, doncs utilitza un gestor de contrasenyes i allà doncs potser et sentiràs més...
Pel gestor no hi posis 1, 2, 3, 4.
Exacte, al gestor no li posis 1, 2, 3, 4, o sigui, el del gestor ha de ser realment aquest password que tu...
O et fas un document amb una clau d'accés, tipus un Excel o un Word, amb cada portal o allò com vols accedir, amb la contrasenya, perquè no tenim...
Però tot, igualment, en aquest Excel no li posis 1, 2, 3, 4.
També.
si no estem fotuts.
Bé, són bones pràctiques, ja ho sabeu, si ens escolteu, doncs potser canviar alguns hàbits que alguns... Caram, això no ho havia pensat i potser sí que ho tinc massa fàcil.
Correcte. Al final és educació.
De massa fàcil, aquest furt que hi ha hagut a l'Avinguda Meixell, que han trencat un vidre de matinada, s'han emportat una quantitat de mòbils. Clar, un mòbil té un número d'email, o sigui que aquí el rastreig també pot ser complicat després per vendre'l en el mercat gris, per dir-ho així.
Però normalment els envien tots a mercats no tan controlats, no? Sí. Molts dispositius aquests acaben a Àfrica, segons quins països, i després que a nivell de software segur que es pot arribar a fer alguna cosa amb aquests emails i sobrescriure'ls d'alguna manera.
Segurament. Aquí ho desconec, però bueno, sí que és veritat que si ho fan és perquè tenen la manera de després vendre'ls on sigui, segur.
I de totes maneres, el que fa el furt en tot cas, després la reventa o el mercat que genera, i és igual, ja ha fet el seu negoci fent la reventa i a partir d'aquí que s'espavili
el següent. Sí. Exacte. Sí, sí.
És passar la patata calenta, per dir-ho així.
Això és una gran cadena. Em sembla que vaig veure un documental a National Geographic que parlava d'aquestes coses, no? I al final és com les motos o els cotxes que roben, no? També els desmunten i em sembla que deien que en 15 dies estaven a l'altra punta del món, saps? Vull dir, al final és una cadena, saps, que es dediquen a això, no? A desmuntar aquestes coses, desapareixen i tornen a muntar-les quan arriben i ja està.
Déu-n'hi-do, quin món modern estem tinguent. Anem a publicitat i tornem a trobar la Ruth Ponce i el Joan Guixà aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Utilitza MyPiri i a part d'acumular saldo, sabràs en primícia de totes les nostres promocions i gaudiràs de descomptes i d'altres avantatges exclusius. Bones notícies! Abaixem els preus a totes les seccions. Com amb el desodorant en spray diferents aromes Axe de 150 ml per només 2,29 €. I la sorra absorbent per gats de 10 quilos Carrefour per només 2,79 €. Vine a Epis en Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
Tornem a la tertúlia amb la Ruth Ponce i el Joan Guixà. Bé, canviem de temes de tecnologia, encara que n'és. El que és sorprenent és la força que tenen aquestes agències de qualificació a sobre, diguem, l'impacte econòmic o el possible impacte econòmic que pot haver-hi quan donen els resultats. O sigui, Standard & Poor's ha donat un resultat doncs, de B+, que a vegades dius, bueno, explica'm en matemàtiques perquè no, em falten números, dius, però la confiança que pot generar o la desconfiança que pot generar inversors, empreses, món bursàtil, tenen la palla pel mànec, quasi per dir-ho així.
És així, aquest tipus d'agències, altres que es dediquen més al món de la tecnologia, com Gartner o totes aquestes, al final ells venen per confiança, no? Al final ells generen aquesta confiança, tothom té la confiança ficada amb ells i el que diuen ells s'ho creuen. Si són corruptibles o no, bueno, ostres, però sí que és veritat que estem en mans de lo que ells considerin, no?
Sí, amb aquest tipus d'estàndards i amb d'altres, vull dir, amb qualsevol mesura o qualsevol entitat que tingui aquesta capacitat de qualificar i de marcar l'excel·lència d'una empresa, d'una entitat, i en aquest cas d'una entitat bancària, doncs està clar que ells tenen el prestigi que s'han guanyat en el moment que tocava i ara, doncs, bueno.
Sí, ara, com deies tu, Joan, també hi ha qualificacions per a empreses, però potser la millor qualificació és la satisfacció dels clients que tens i el boca a orella que es fa també.
Aquesta
respecte
és
a una agència.
Sí,
està clar, passa que aquesta gent tenen un nom ja, no? A veure qui els hi porta la contrària, no?
Clar, i en el cas, ho desconec, perquè el tema financer no és el meu tema, però en el cas financer ells valoren tota una sèrie d'estàndards o d'ítems en relatius doncs, a la solvència de l'entitat i de més. Els clients potser el que valorem són altres aspectes i aquí doncs, potser és on hi ha el desequilibri, no?
Sí, és el que diu la Ruth, al final és que ells valoren el que valoren, no? Que són les seves històries més a nivell de balanç, més a nivell d'actius que puguin arribar a tenir, això és el que valoren ells. A nivell clientel, doncs, nosaltres mirem segurament si ens tracten bé, si no ens tracten bé, si ens atenen quan hi anem, no?
Sí, les facilitats que et donen, el tipus de, doncs, a part de l'atenció al client, doncs, si tens facilitat d'accés, si tens un bon rendiment dels estalvis que puguis tenir, si t'ofereixen productes adaptats al teu perfil de client. Bueno, tota aquesta...
Correcte, però sí que és veritat, no? Que això pot provocar, no? Que algú inverteixi o no inverteixi en un banc,
sí.
O inverteixi o no inverteixi en un país, no? Perquè al final també fan aquests estàndards pel país.
Sí.
I en el seu dia els hi va passar alguna cosa, no? Que com es deia, l'empresa que va quebrar als Estats Units i va crear la gran crisi, també tenia una molt bon rating, saps? I resulta que va quebrar al cap de dos dies.
Goldman & Brothers.
Ah, exacte.
Mm. Bueno, hi va haver d'altres.
No, i bueno, allò va ser domino, eh?
Clar, va ser domino, però i tots tenien bones perspectives
sí,
per segons aquesta gent,
sí,
saps?
Clar,
i van caure
clar.
Tots, saps?
Bueno, perquè també potser hi ha aquesta part de afany de guanyar més, de crear també productes financers... rescatant, perquè hi havia una miqueta la història dels subprimes als Estats Units, que era un producte d'inversió escombraria, per dir-ho així, i ho varen maquillar per fer una sobreinversió.
El diner fàcil, no?
L'avarícia, bueno, això va passar, no? A Espanya, també, no?
Sí, i tant.
I al final, bueno, als anys 90 va ser, que hi va haver també tots aquells productes d'inversió i hi va haver molta gent que va perdre molts calés.
Sí. és l'avarícia, no? Al final tots busquem el que és fàcil i el fàcil no és el millor, saps?
No, és el que potser és fàcil de vendre, sí, però després el resultat no, no...
Abans que parlàvem, no?, de tot això de cibercriminals i tal, al final també la gent pica perquè ho veu molt fàcil, no?, de guanyar diners molt fàcils i resulta que això és una estafa o resulta que això és no sé què. Jo crec que a vegades ens han de malfiar, no?, d'aquestes coses massa boniques, no?
Sí, bueno, és el que deia potser també la unitat d'intel·ligència financera d'Andorra, l'UIFAN, de doncs, reforçar controls en segons quins països, segons quines companyies. Em va sorprendre una miqueta perquè dintre la llista que deien hi ha països que fan part de la Unió Europea. Aleshores dius, caram, si hi ha uns estàndards, dius, com és que...
Igual són més laxes, no?, els estàndards que apliquen ells, dintre dels marges que permet la legislació europea, igual... No, perquè...
Clar, la legislació et marca, és un marc legal, a partir d'aquí doncs, cadascú intenta, suposo, adaptar-ho a la seva conveniència.
Perquè aquí a Andorra sí que és cert que fa uns anys doncs, potser eren més laxes, no? I ara ens han passat a l'altra banda, no? Que són molt, molt estrictes, no? O més estrictes. Llavors igual aquí al mig queda algú que per relacions antigues amb segons quins països doncs, hi ha coses que no miren tant. No?
Clar, dintre la llista, que diuen que es té que, diguem, vigilar més, Croàcia, que és un membre de la Unió Europea, Bulgària també.
Dius, clar, són països que han entrat fa poquet.
Un que et sorprèn menys, et dius, bueno, Gibraltar, dius, bueno, aquí ja...
aquí ja
més per dir, després sí, bueno, tens Filipines, Yemen, Jamaica, Malí i altres, dius, bueno, aquí ja pots entendre que és barra libre, potser. Correcte, segons el que poden fer.
Suposo que aquests primers que estan recentment incorporats a l'espai europeu, doncs, bueno, doncs aquests a mida que vagin passant el temps segurament ja no hi seran en... Exacte. Aquesta llista.
Aviam com evoluciona i com millora, perquè és cert que dintre de la UE, al marge de l'acord d'associació, que molta gent assimila acord d'associació i ser part integrant de la Unió Europea. Aquí potser hi ha encara una part de diàleg i d'explicació d'associació molt fàcil, no?, d'idees, i no sé per què.
Potser per falta de pedagogia, potser s'hauria d'explicar més, no? Que arribi al poble, saps? Que no sigui només que tu vagis a buscar aquesta informació, sinó que d'alguna manera vagi arribant aquesta informació a tot
nivell. I utilitzar la bona terminologia perquè tothom l'entengui i sàpiguen exactament a què es refereix cada paraula i què significa cada un dels termes que s'utilitzen.
Correcte.
Govern va posar un stand a la Fira d'Andorra justament per la ciutadania, per doncs una miqueta... tenir informació, o potser els dubtes i sobre la Unió Europea, però potser és el que van dir alguns polítics, fa falta més pedagogia i el que dieu vosaltres i explicació clara, perquè en termes tècnics tu ens pots explicar molta cosa i tu també, Ruth, de la part de tecnologia, però clar, dius el que és babau, per dir-ho així, i tu què m'expliques, no?
Sí, buscar un llenguatge que sigui entenedor per tothom, sense bueno, que sigui entenedor i que pugui ser comú a tothom, que puguis utilitzar un llenguatge que tothom sigui capaç d'entendre i que no te'n vagis en tecnicismes, que al final el que fas és agobiar la gent, que no t'entenguin i que desconnectin, que diguin, és que és igual, perquè per molt que m'ho expliquin no ho entendré mai.
Correcte.
Doncs utilitzar un llenguatge que sigui realment planer, com el que dèiem abans dels bancs, no? Com a client, ostres, vas a un banc i et fan, és que no tens temps pràcticament ni de llegir les clàusules del que t'estan fent signar, ostres, fes clàusules més petites o ressalta allò que és important, o... perquè hi ha molta gent que no té ganes de llegir o no, o té, bueno, li costa, no? Segons quina terminologia. Per tant, jo crec que és utilitzar un llenguatge una mica més planer per parlar de segons què.
No és fàcil.
No és fàcil, no, a més, perquè són coses molt tècniques, no? I a vegades jo m'he trobat amb alguna conversa de cervesa, no?, o de cafè, que et diuen, bueno, i això què en penses, no? Ostres, és difícil tenir una opinió, no? Ostres, doncs no sé si serà bo o dolent, no ho sé, saps? Hi ha coses que pinten que sí, hi ha pintes que no, però com que tampoc no està... no? Baixat, jo no em dedico a això.
Clar.
Jo puc entendre el que puc entendre, el que no és... Bueno,
no, i depèn qui t'ho explica, perquè de vegades hi ha algú que t'ho explica i et diu, espera, que jo et faré un resum amb un llenguatge que puguis entendre, i t'ho explica i dius, coi, doncs tens raó. Però t'ho explica algú altre, des d'una altra perspectiva, també amb un llenguatge planer, i dius, ostres, però és que tu també tens raó. I al final dius, val, doncs potser m'hauré de posar jo a traduir-m'ho per fer-me jo la meva opinió de la qüestió, no?
És així.
Però això, de lo que dieu, em recorda fa molts anys enrere, quan era estudiant, hi havia un company de classe que tornava a fer la classe dintre de la classe, perquè clar, les paraules del professor de matemàtiques ho explicaven d'una manera que era comprensible per X volum d'estudiants i per altres no. I quan era explicat per al company d'una altra manera, la gent ja absorbia la informació, no? I era divertit perquè hi havia dues classes dintre de la classe, no?
Clar, i al final escoltaves el que més, no? El que parlaven més com tu, no? Al final, cognitivament, cadascú som, entenem les coses com les entenem i sí que és important doncs, que parlin el nostre idioma, no? Els tècnics ens passa molt, jo soc tècnic i ens passa molt, a vegades parles i la gent et mira amb una cara i dius, no entès res del que m'estàs
dient. Ara m'ho tradueixes, no?
Ara m'ho tradueixes. Però per humans, saps? Sí. I, bueno, ara com ho explico jo això, no? Pues això és el mateix, saps? Falta que algú ho expliqui i ho expliqui constantment, no? Jo crec que això tampoc no pot ser un dia, mira, faré no sé què, un programa de tele. No, jo crec que hauria d'estar pues, sortint als diaris. Ara una cosa, ara una altra. Què ens porta de bo? Què ens porta de dolent, també? Saps? I que la gent es pugui fer la seva opinió, perquè si no...
Sí, fer infografies, també. Hi ha molta gent que entén les coses si li planteges amb una imatge, no? D'un circuit, doncs mira, doncs això és això. No sé, utilitzar també elements visuals perquè hi ha gent que, si no li expliques visualment, no
ho agafa.
No ho agafa, no.
Bueno, altra cosa totalment diferent del tema que estem tocant, un èxit... abrumador, 5.000 articles venuts al Bitdressing d'aquest cap de setmana a la Massana, o sigui que és ho han tingut de partir en dos per l'afluència de sol·licitants que hi havia, o sigui que estem en aquest xip de doncs, potser per tema de dificultats econòmiques, de crisis o de conscienciació també de la ciutadania, ostres, hi ha coses que poden tenir dos o tres vides també.
Reaprofitar, no? Al final...
I tant, és economia circular, és que al final ahir escoltava justament a la ràdio un programa i parlaven del consumisme en quant a la roba, perquè el Bitdressing bàsicament és roba. Hi ha molts altres articles, però principalment és roba. I comentaven i deien, mira, una persona que estava convidada al programa deia, mira, a mi em va passar que jo quan faig canvi d'armari, cada canvi d'estació, doncs poso en bosses allò que ja no em va bé o que ja no utilitzaré o que tal... per portar-ho pues, a una ONG o on sigui. Diu, i m'ha passat alguna vegada fins i tot de treure alguna peça amb l'etiqueta. És a dir, que he comprat coses que realment ni tan sols me les he posat.
No les necessitaves, no?
Exacte, no me les he posat. Sí, perquè potser em vaig comprar una cosa que vaig pensar, bueno, ja m'aprimaré i ja m'ho posaré i allò no ha passat, o perquè vaig pensar que aniria a no sé quin esdeveniment i m'ho posaria i no ha passat... I feia aquesta reflexió, no? De dir, ostres, quantes vegades, si et paressis realment a pensar, quan tens l'article a la mà, parlem de roba, però del que sigui compulsiu o que sigui un capritxo, de dir, a veure, compta fins a 3, realment, ho vols, ho necessites? No.
Però ja busquen aquestes marques, això, no? Ja t'incentiven a comprar, mira, si només val 10 euros, eh? vinga, per 10 euros ho compro i ja m'aprimaré, no? I ella hi queda, no? I al final estem fent un flac favor al planeta, no? Perquè al final, ja ho diuen, no? Que al final el sector textil és el que més contamina a dia d'avui, el planeta, no? El que genera això, ostres, pues, poder-li fer aquest segon ús, no? Aquesta economia circular, segon ús a la roba, sobretot, no? Ostres, pues està molt bé, què vols que et digui? Al final és un canvi cultural, perquè fa uns anys segurament et diries, ostres, saps? Comprar roba de segona mà, uau.
Clar, és que comprar roba de segona mà, hi ha països i hi ha ciutats on és el més habitual del món, tu vas i tens botigues de roba de segona mà, però hi ha ciutats o països on la cultura aquesta no hi és, a no ser que sigui amb aquesta fórmula de mercat.
A vegades fins i tot hi ha botigues que t'ho venen a quilo.
A
Tolosa hi vaig veure una a quilo. Dius, et quedes una miqueta sobreta? Doncs mira, perfecte. Bueno, avui acabem la tertúlia, que ja és hora. Ja Ruth Ponce, merci per haver vingut.
Gràcies, un plaer.
Joan Guixà, gràcies per la teva presència.
Moltes gràcies.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.